Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
@ el divan Coppolo. El valor de la conversa.
La primera vegada que la vaig veure actuar, em vaig treure el barret per l'admiració i vaig obrir els ulls com taronges. No m'ho acabava de creure. Que valenta, que decidida. Segur que se'n sortiria. Pionera, lluitadora, líder, referent internacional, premiada bastament, ara també pel Ministeri de Cultura i Esports, amb el Premi Nacional Circ 2022. Creació, innovació en el llenguatge, aportació sòlida, circ, pallassa. Que el premi vingui acompanyat de molts bolos, escrivia a Twitter en rebre'l. Arriba 8 anys després que n'hi donés un altre al govern de Catalunya. Comença l'any i ens fa molt de goig d'obrir-lo amb la nostra pallassa, Pepa Plana. Pepa, sí. L'enhorabona.
Me fas emocionar, eh? Que sembla que parlis d'un altre. I dius, sóc jo,
Ets tu! Bravo, bravo, bravo i benvinguda al divan. Girls Just Want to Have Fun, de Cyndi Lauper, que li agrada a la nostra pallassa. I m'he fixat que totes les peces musicals que ens ha triat la Pepa Plana, casualment les canten cantantes.
Casualment.
I doncs,
quina casualitat,
I aquesta Girls Just Want to Passar-s'ho bé, què és? Perquè què et recorda?
Me fa ballar, la Cyndi Lauper m'agrada molt, la trobo molt pallassa.
Molt pallassa.
Molt esbojarrada, clar, és com... I és una memòria d'aquesta meva joventut primera a Barcelona.
M'agrada molt això, la joventut primera. Diu, mira, diu, tinc joventut primera, segona. Joventut segona, sí. Joventut tercera, sí. Joventut acumulada.
Doncs sí, me poso a ballar molt quan poso la Lauper.
Sí. Quan vaig venir a Barcelona, dius, perquè tu no ets nascuda a Barcelona.
No, jo sóc de Valls, vaig néixer a Valls i a Valls vaig començar a fer teatre amb el... Primer a l'escola, jo anava a una escola activa, lliure pensadora, i aquestes coses està sigui xula, xula.
Això està bé, eh?
L'escola en Xaneta, sí. I allà fèiem teatre, a part de fer plàstica i fer música i fer coses molt
xalades. Que bo, que saps que hi ha una escola en Xaneta a Mataró, també?
Sí.
Sabies,
sí,
eh?
Sí.
I allà què fèieu? A la teva, a la de Valles?
Doncs era això, una escola lliure pensadora, una escola activa. I, no teníem llibres.
No teníeu ni llibres?
No, perquè tot era en català, i no n'hi havia de llibres en català en aquella època. Llavors anàvem amb una mena de plata de macarrons, una plàtera.
Encara no havia mort Franco, faltaven 10 anys aproximadament.
I llavors amb cola de peix, una gelatina de cola de peix... Fèiem fitxes, vull dir, amb un paper de calcar, posaves damunt de la cola de peix, ho deixaves una estona i allò imprimia 10 folis.
Però llavors vol dir que allò que estudiàveu, tu mateixa ho escrivies?
Sí, es treballava molt amb la importància d'estar en el grup.
Del grup.
Quina sort que tinc d'estar en el grup. Hi havia molts, molts treballs que es feien així, gairebé la majoria. Totes les tardes del món era anar al de fora, anar fora. I tant feies tot. Vull dir, parlaves de natura, de ciència, de matemàtiques, perquè comptaves les oliveres, veies no sé quan...
Si prenies a comptar, 1, 2, 3, amb les oliveres.
Sí, ja he dit quants metres quadrats, tot. I llavors, amb el grup, no?, dient, jo potser no sóc tan bona calculant això, però en canvi ho sé redactar o relatar. I l'altre ho sap pintar millor. I és com, quina sort que tenim aquest grup, perquè cadascú de dintre el grup és imprescindible.
Cooperació, no?
Sí.
I quines mestres recordes d'aquella època?
Home, molt el Josep Maria Calvet, el profe, i la Pilar Mussoles i la Mons. És que tampoc no hi havia tants mestres.
Quantes persones éreu a classe?
9.
Només 9?
Sí. 9 o 10.
Oh, però això és un luxe, tu t'adones?
Sí, home, i tant. I no, no era una escola de formació d'artistes, vull dir que a l'escola Enxaneta ha sortit molta gent política, esportistes, botigueres, vull dir que no, que no... Però sí que és veritat que hi ha un tarannà de la gent que hem estat en escoles actives de tolerància i de... No sé, jo tot
hauria
és
de respecte, eh?
Ara això, no? Vull dir que estem molt acostumats a sentir la paraula assemblea i que es decideix amb assemblea. Això era de petits, tot es decidia per assemblea.
Què és el que més t'agradava de que feies a l'escola, tu?
Teatre.
Teatre?
Teatre.
I sorties on, Pepa?
Bueno, vull dir que jo el teatre de l'escola és com que és el que fos. I amb l'Anna Peris, que era la mestra de teatre, i ella em va fer bo per entrar al grup de teatre principal de Valls, que per mi era el teatre nacional del món mundial.
Ai, ho era? Donem
fe. I amb 12 anyets ja vaig entrar a fer...
Quina obra era?
Bueno, Els Pastorets, és clar que sí.
Els Pastorets?
D'Àngel.
Feies d'Àngel, però els àngels no parlen.
I tant.
Ah, parlava el teu àngel?
És que jo feia els tots, el de l'olla, que és, ja no me'n recordo si és el Gabriel, el Miquel, deu ser el Miquel.
Jo no domino els àngels, eh? Això sí que no.
Doncs Gavalls,
jo
feia un 3-1, o sigui, jo era l'àngel de l'Anunciació,
sí?
L'àngel de l'olla, que és el que s'atura, Llucifer, el teu
veure,
poder...
A veure, com ho feia,
He de sortir de l'olla així, atura't, Llucifer, el teu poder és vedat per les ànimes innocents i candoroses, res no pot l'infern...
Pepa Plana, però avui al divà...
Però jo no estava preparat.
No! Mira aquesta senyora. Això ja és escenari total, eh? L'Edith Piaf.
La Piaf.
Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table, il fait si pour moi.
Mira, m'agrada molt la Piaf.
T'agrada,
m'agrada molt la chanson, la francesa, m'agrada molt la France.
La France,
sí.
Aquest Milord, no? Però sí. Mira com obre, mira.
Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
A més, aquesta cançó és una història tan fràgil, tan bonica, és una... No? És com, bueno, aquesta capacitat, aquests poemes, aquestes cançons poemes, que... que hi ha darrere tot. Aquesta cançó la va escriure el Mustaki, el George Mustaki.
Sí.
És com una prostituta del porc.
Que te l'imagines amb el bolset a la mà i remenant, allò en circunferència.
Que dius,
que fa
una estona has passat amb una noia i ara estàs sol, què t'ha passat, que plores, vine amb mi.
Mita-la ella, eh?
Sí.
I tu, aquesta cançó també té a veure amb una obra que feies, no?
Vaig tenir la sort, que, clar, jo he fet la meva història així, des de la mateixa companyia, per dir-ho d'alguna manera, de les ganes que tenia jo de fer i el que tinc encara ganes de fer. I
m'invento. Ja ens ho diràs, eh?
I aquí va haver com que em van convidar en un projecte que no era meu, que era el tramvia anomenat Desig, de l'escena nacional d'Andorra, l'Esther Nadal, que ho dirigia, ho va veure claríssim, que la Blanche Dubois era una pallassa.
La Blanche Dubois era una pallassa, la prota.
Que no era un personatge...
Real.
No és un com ella ho veia, com que no és un personatge...
Tenia cohesió, diríem, o què és?
Que és, com que és
que se'n riu de tot.
Sí, jo crec que he fet...
Que se'n riu de tot.
Sí, que no és psicològic, és patològic.
I que no està centrada.
I llavors és com aquell acudit tan tonto, no? Diu, hi ha un boig contra direcció i el que condueix diu, no, tots
van en contra direcció, nosaltres no.
La Blanche Dubois és com dient, si és que, a més, hi ha rèpliques que ho diu, jo vull dir que jo no busco el món ideal, vull dir que és com que, no sé com s'ho fa anar, però com que... no puc fer una altra
ella
cosa.
Ella és allà, i això va així, no?
Ah, sí, diu, jo no dic la veritat, dic el que hauria de ser la veritat. I si això és un pecat, doncs que em condemnin.
A veure, ara et miro, no?, i penso, és que la Pepa, d'encara vas allà a les enciclopèdies i diu que ets actriu.
Sí, els hi fa com... És com molt, molt estrany, això. També a vegades és com...
Jo crec que els costa escriure pallassa.
Sí. Sí,
no saben escriure
a la televisió, actriu, no? I dius, no, pallassa. Bueno, posarem actriu i pallassa. I què dius? No, quan jo he jugat a ser actriu, sé on és, jo he estudiat art dramàtic.
Va estudiar a l'Escola d'Art Dramàtic Josep Ixarra, a Tarragona. Es va llicenciar a l'Institut de Teatre de Barcelona, amb formació també dels mestres i les mestres Ariane Mouchin, Avner Eisenberg, John Bright, si ho he dit bé, eh? Tot això és veritat. Però és com si no tingués entitat ser pallassa. No, prou entitat.
I estic parlant de mestres com l'Ariane Mouchin, que és a la Teatre du Soleil, no sé, aquest Teatre du Soleil, una gran senyora del teatre francès, el Teatre du Soleil. En aquells moments, quan jo vaig estar fent l'estatge amb ella, estic parlant de l'any
85,
perquè encara estava a l'Institut del Teatre quan vaig anar a fer aquest estatge, sí. Era impossible trobar cursos de pallasso o pallassa. Era impossible. Ara hi ha una efervescència pallassa, li en diuen clown, que no vol dir una altra cosa
que
pallasso i pallassa, però en diem clown per fer-nos les xules, però jo sempre dic que jo sóc pallassa, no clown.
I
tots aquests noms, hi ha tants noms guiris perquè t'havies de buscar...
Com la vida guiri. Només era en el món guiri que realment podies estudiar.
Bueno, vinga, i amb l'Ariane Mouchin... Però vaig anar amb autostop a París, perquè no tenia ni cèntims.
Vas anar fent autostop a París.
Clar,
Quants anys tenies?
Doncs, clar, 19, 20 anys.
Qui et va agafar, a veure?
Ah, no, bé, tot bé.
Tot bé, sí. Aquella època es feia autostop.
Sí.
Mai sola.
Sí.
Anaves amb alguna amiga?
Dos xiques.
I a París què? Arribes amb autostop, no tens ni un franc, que llavors eren francs francesos, i què fas?
Home, és que tot és molt fàcil quan no tens por.
Oh, quina gran frase.
Clar, com més por tens, menys llibertat. Aviam, te pots trobar el llop, que tot és en el nostre camí.
Oh, mira, m'emociones,
En el nostre camí totes hem trobat el llop, però clar, si no surto de casa no em trobaré.
A veure, què és el llop? Qui era el llop? Quins llops has trobat a la vida, Pepa?
Bueno, vull dir que, ostres, llops de susto, de dir ara mateix això és molt perillós, i te n'en surts. No, jo, mira, fa anys vaig estar al Salvador amb Pallassos Sense Fronteres i estava en un projecte i hi havia una dona que es dedicava a tema salut i dona de les dones salvadorenyes i ella assegurava que el 100% de les dones salvadorenyes havien estat violades.
El 100%?
El 100%.
Totes?
Totes, per un entorn fins i tot familiar.
Sí, habitualment la violació ho és.
I ho assumien com que... l'àvia, la mare, la tia... Vull dir que era com una mena de cosa que et passaria. Naixia molt pervers. Jo vaig dir, que bèstia, però que bèstia.
Com una liturgia perversa,
I llavors, torno aquí i tal, no sé què, i quan les dones parlem de coses, que ens convé, i vaig dir... El 100% de les dones occidentals, europees, o digue-li com vulguis, primermundistes, el 100% hem vist el llop. Totes hem trobat el llop en el nostre camí. Algunes han tingut molta por i les ha mossegat, i d'altres hem tingut por i d'altres hem pogut escapar. Però això és molt gros.
Però parles d'una cosa metafòrica de violació?
Clar, d'agressió, de susto. Clar,
I tu has viscut la pressió dins del teatre per tenir l'oportunitat de representar, de sortir a escena?
No, això no.
Això no.
Això
què
no.
És, doncs, el llop que has viscut?
El llop del carrer, el llop de la nocturnitat, el llop d'estar tranquil·lament amb una colla d'amics i de cop i volta... hòstia, sí, que no, què està passant aquí?
I què passava?
Home, doncs que havies de... Jo què sé, escapar-te... Bueno, mira, a vegades hem fet com els ratolins quan l'atrapa un gat. Com, no, que passi ràpid.
Que passi ràpid?
Pues clar. o què vols barallar-te? Depèn, és que els instints de cada situació i cada moment, jo sóc bastant de tendència d'esgarrapar i de això amb coses que he viscut i tal, després et diuen, però tia, però si portava un ganivet, o sigui que...
Has viscut alguna agressió amb ganivet?
Sí.
On sí. Era això?
A sota casa, al Raval.
I com te'n va sortir?
Doncs mira, el meu company va sortir més malparat, 5 ganivetades. I jo vaig estar cridant a tal no sé què, i quan per fi em va aconseguir arrencar el bolso, jo en lloc de quedar-me com un... vaig d'anar darrere seu...
Corrent!
Però què tinc al cap?
Ja m'ho sé, això, jo.
I
també.
A mi corrien dues persones que jo no coneixia res.
I vas arribar a agafar-lo, o sigui, eh? Tant que corres, aquell moment.
Però com...
I llavors,
com...
quan ja el tens al davant, no saps què fer.
Bueno, jo no el va poder arribar a atrapar, però sí que va haver de corredir i el van atrapar. I llavors et dius, però què tinc al cap? I em diuen que és una reacció primària.
Malifeta.
Que no hi ha lògica, perquè jo sabia que aquell xic portava un ganivet.
Et podria fer més mal, o sigui,
no,
clar.
No hi ha... Per tant, hòstia... Però sí que les dones sabem que si t'està... No ho sé, hi ha molts...
Però és fort aquesta frase que has dit, eh? Si t'agradeixen, pensar que passi ràpid, com si no hi hagués oportunitat de fer una altra cosa.
L'altre dia escoltava sobre això, no? Sobre el tema de les dones vives, i era com que una de les teves era com dient, soc un objecte, o sigui, el pitjor és que em vulgui fer petons i que em vulgui acariciar, vull dir, soc un objecte que acabi ràpid. És que em va semblar com molt pervers.
No, però és veritat, disgregar-se.
Com dient,
disgregar-se.
No sóc jo.
Clar.
No sóc jo, no sóc. I l'altra cosa és, per què no dono bé? Dius, és que ja, com dic, si el que vull és que no hagi passat. Com després, no, haver de reviure...
Denunciar.
Ostres, has de ser molt valenta. Perquè se't qüestiona, i totes les noies, que per sort, ja diu, és que ara n'hi ha més, no.
Ara es diu més.
Ara es diu més.
I ara... no se les culpabilitza.
Sí, tant.
Pepa Plana, avui al divan.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Pepa Plana ens ha triat la veu de Maria Callas cantant Casta Diva i s'ha fet la pau,
sí.
La respiració ha baixat. Jo la poso aquesta peça, i per la Maria Callas, quan ensenyem a parlar en públic i la gent pateix tant, i dius, i què hi puc fer abans? Diu, mira, dos minuts per tu, escolta la Callas, respira i el món s'alça. Per què ens l'has triada?
La Callas m'agrada molt, i la Casta Diva. Però, mira, aquesta cosa que has dit, que és certa, no? Aquesta Casta Diva. Jo vaig dirigir un espectacle a Brussel·les, a Bèlgica, amb uns excompanys del Cirque du Soleil, acròbates, tres tiarros brutals, acròbates de bàscula. La bàscula és un aparell molt agressiu, és una bàscula salten i boten i fan mortals i el soroll, que és molt... et pots trencar la nansa al coll, vull dir que és una... És un aparell...
La nansa del coll.
Sí.
Ja no queda ni coll ni nansa després, eh?
O sigui, és molt... per mi la bàscula és un dels aparells més agressius de les disciplines de circ, perquè els aeris sí que també et posen, però sembla que són lleugers i tal, que també són mare de Déu senyor, sí. Però la bàscula, més a més, el soroll, crac, i vaig dir, hòstia, aquesta agressivitat de l'aparell, de la disciplina, ha de començar amb la casta diva. Vull dir, i tot volava, era com vaig dir, quin encert d'una cosa, vull dir, que hi poses una música heavy, una, i encara... No. Fem que aquests homenots...
saltin des d'aquí.
Sí, des d'aquí. I era poesia.
T'admiro. Admiro les persones que sou capaces de crear des de la sensació amb la música, amb el moviment, amb el joc, amb la paraula, amb tot. Ets una artistassa, Pepa Plana. A veure, que jo he d'explicar coses de la teva vida, eh? Que vas dirigir el Festival Internacional de Pallasses d'Andorra. Llavors hi ha una cosa que a mi em fa molta ràbia, ho dic ara, perquè tot arreu diuen és referent de clown femenina. I tu dius, per què no posen és referent de clown? Punt. S'ha acabat el bròquil.
Sí.
No veig enlloc que surti un pallasso i que diguin és referent de clown masculí. No?
Absolutament.
És com les jugadores de futbol, no? Si són jugadores, són jugadores de futbol. El futbol no és femení. Sí. Diríem, no canvien les normes. Sí. O és que ells són jugadors de futbol masculí.
Jo me'n fa molts anys que vam estar xerrant, me'n vas fer
aquest divà ja fa 10 anys,
i me n'en recordo molt, que em vas dir no diguis més dona pallassa. No així tant com te dic jo, com dient, per què dius dona pallassa? És pallassa. I vaig dir, cony, té tota la raó. I ara, saps què faig alguna vegada? Dic, aquest pallasso home...
No saps com t'ho agraeixo, eh?
Doncs ho he canviat. Dic, aquest pallasso home, destaco que és home. Perquè quan dic pallasso, vull dir que dic, no, ara
que
parlo
la paraula incorpora
pallasso
femení.
Pallasso masculí.
Per què diuen dona empresària si és una empresària? Que potser diuen home empresari. Perquè llavors el que substantives és el gènere. És ser home, que no ho diuen, ser dona. I al final ets allò, empresària o pallassa o qualsevol altra cosa, només com un adjectiu, un element, perquè el que substantiven és el gènere. Sí. Per tant, fora!
Sí. I és com que, bueno, clar, és el resumen, perquè com que n'hi ha... Com si no hagués pogut ser aquest munt de referències i de coses, sí que hagués sigut un xic. Però com que n'hi ha poques, aquesta teoria de que n'hi ha... És com que em destaquen per... Dius, home, no, vull dir que...
Destaca'm el que faig en el circ.
Sí, absolutament, d'acord.
Què és el circ?
El circ, ostres, és l'espectacle més total, perquè és totes les arts escèniques en una. O sigui, música, teatre, dansa... a més, és un art meravellós, amb tantes disciplines dintre. El que passa que jo no... Vull dir que no vinc del món del circ, ni la meva formació ha estat en el circ. Jo sóc com una... Moltes vegades la gent que fem això, no?, a pallassa teatral, evidentment per adults, o per això, és com que ens diuen que nosaltres no fem circ, que fem teatre. Però la gent de teatre ens diu que no fem teatre, que fem circ. I sempre està en aquesta maroma del... frontera. No? I no passa res. Jo quan estic treballant en un circ, faig circ, perquè... Bon, però puc estar fent circ sense que hi hagi una lona. Són... Les estructures canvien, els números són més curts perquè estàs fent com un combinat, no? Hi ha el número a l'entrada, el reprís de pallassa, llavors hi ha algú que fa acrobàcia, després hi ha algú que està fent, jo què sé, trapeci, després... L'estructura del circ són números.
I t'imagines una altra vida que no fos la de pallassa?
No.
Quan va ser que ho vas veure, que volia ser això?
Jo la vaig negar molt, la pallassa, jo la negava. Jo volia ser actriu dramàtica, molt dramàtica. I, però que passa que quan estava ja a l'Institut del Teatre em deien que jo tenia fascinació per lo parateatral.
I què és això, parateatral?
Per a psicologia. Bueno, per moltes, el parateatral és el que... Això, no? El teatre de màscares, el teatre gestual, el teatre de creació, el que tu t'inspira una poesia i en fas obra, el que vol dir manipular objectes... El que no és dramàtic, vaja, el que no és de memoritzar i fer-ho sèrio i fer... I sí que és veritat que jo ja et dic que no, que me'n vaig a París amb Maria Mosquín o me'n vaig a...
Com va anar això de París? Tu stop, amb el dictat així.
Me n'assaben que l'Ariadne, que la Mosquín fa un gran stage internacional que accepta 200 persones i que és gratuït.
Gratuït? Qui gratuït. Ho pagava?
No, ministre? ella. Seva companyia, la Cartoixeria de Mecenes. El Teatre del Soleil era una companyia en aquells moments molt potent i ella volia fer com una investigació. Per tant, convidava tots els estudiants de tot el món que volguessin anar-hi, però hi havies d'anar expressament a París i ella et feia com una entrevista.
Com una selecció,
per
no?
Per si t'agafava o no. Però
havia I et va agafar de seguida.
Bueno, entràvem de 10 en 10 i clar, jo acabava d'arribar a París, parlo francès, però tampoc no això, i aquell grup de 10 comença, oh, jo t'adoro, jo he vist Cihano, jo he vist el no sé què, jo he vist no sé quantos... I jo penso, mare de Déu, senyor. I llavors em toca a mi i dic, jo no he vist res. Jo no he vist cap espectacle teu, perquè quan venen a Barcelona valen molts diners. Però he fet un taller de màscares amb el Guifreix, que era com un actor que hi havia dintre la companyia. I m'ho vaig passar molt bé. Però així, de tonta i així d'humil. I d'aquell grup de 10 només vaig entrar jo.
Que bo, eh? I què vas aprendre llavors a partir d'allà?
No, hi ha coses que encara em segueixen ressonant. Amb l'Ariadne Mosquín és que era molt, molt bèstia, eh? Era un estatge... Estàvem 10 hores de taller.
I quantes setmanes, mesos?
Dues setmanes intenses, eh? Arribaves molt d'hora, ja començaves a treballar, a assajar amb actors de la companyia, i ella... 200 alumnes, dius, havies de lluitar molt per existir. Quan sorties d'escena, i si no tenies l'età, ella em deia, està habitada, sorties...
L'estat, eh?
Sí, està habitada, surts d'escena i és un gran aconteixement.
Està habitat, és a dir, si tens, tu, estàs sí, a dintre teu, eh?
Estàs habitat i tenir l'estat. I és com entrar a escena és un gran aconteixement. Per tant, no pots entrar. Entra a escena i deia, fora. No estàs habitada, fora. I no fora tu i el teu grup. O sigui, que sortir de primera era com una responsabilitat. I això sí que m'ha acompanyat. L'entrada a pista, l'entrada a escena. On és el teu enamorat? El busco. Respiro, ha vingut. Començo. I això és Ariadne Mosquín. Busca el teu amor. Ha vingut? Sí, respira.
Però qui és el teu amor? Qui
Cada sigui? Dia jo faig la funció per a algú concret. Que no el veig, eh? Però sé que hi és. I vull fer-ho molt bé. Perquè vull fer-ho molt bé per una persona. Perquè vull que m'estimi molt. I aquesta persona favorita me dona motor per fer-ho molt bé.
T'empenya.
I això és Ariadne Mosquín. Que busca quina persona vols que t'estimi avui. L'has trobat? Respira. Fes.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
Pepa Plana, el divan.
I una nit de lluna plena tramuntana amb la carena lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple també el feu la nostra pena.
La Sílvia Pérez Cruz canta Les corrandes d'exili. I què et fan pensar?
Les corrandes d'exili són... Primer, la memòria familiar, no? La migració, el camí de retirada, la... l'èxode de la meva família, no? Els meus avis, el meu avi i la meva àvia, que van només marxar per llocs diferents, eren anarquistes, estaven molt posicionats, i la meva àvia fins i tot havia sigut miliciana. No es podien quedar de cap manera, van deixar el meu pare amb 6 mesets aquí, amb una àvia paterna. Mon pare va conèixer els seus pares amb 14 anys. I, bueno, però és la meva història, però n'hi ha tantes i tantes i tantes. I com la poesia pot explicar aquest camí, no? Que jo veus, mare meva, on anem? I tots els èxodes eterns, no? I és com... quina poca capacitat tenim de... Ostres, que encara hem de marxar i encara veiem aquestes cues de gent que caminen, que caminen, que caminen.
Avui al divan, el pare. A què es dedicava el pare?
El pare, jo li tinc una gran admiració, perquè era un xaval que se'n va anar a França a conèixer els seus pares i es va trobar una família amb dos germans, o sigui, un germà i una germana, que ja eren, que havien nascut allà i que li deien espanyol de merda. Ah. Eren petits, eren canalles, com... i amb uns pares que no reconeixia. I va marxar amb l'àvia. El meu pare em va marxar amb el matalàs.
Matalàs a l'esquena.
I sí, té memòria d'això, no? De com arriben a Puigcerdà i l'altra banda, Tordacarol, l'espera un senyor que es representa que és el seu pare i ja troba un xavalet de 14 anys espigat i no se li cota altra cosa que fer convidar-lo amb una cervesa. Oh. I el pare diu, que la prena, no sé... I mon pare, un pic va arribar a França, es va buscar, o sigui, el van posar a treballar a Toulouse, bastant lluny d'on vivia la família, bueno, eren a l'Ariège, a la Guillon, ell sol, i es va, havia de portar els cèntims a casa, aprendre el francès, treballar amb 14 anys de la construcció, no sé què, i va estalviar durant 2 anys per tornar amb l'àvia. Sí, sí, i van tornar aquí, i bueno, vull dir que s'ha fet, i es va fer paleta, i després va tenir les ganes d'amb un altre fer una cooperativa, després van fer una empresa de construcció, i vull dir que...
I quins valors t'ha transmès?
Ostres, com... Jo crec que el meu pare no ens hem entès gaire de joventut. O sigui, hi ha algo com que m'estima molt i jo me l'estimo encara més, però és com que jo sóc la seva mare. Que, bueno, no sé, perquè sóc molt lliure i perquè se me'n va molt la flapa i perquè sóc, políticament estic molt posicionada i no callo. I això a mon pare li fa molta por.
I la mare? Com és la mare?
La mare és com molt extrovertida i molt, molt divertida. Sí, la meva mare ara estaria... Ella hauria vingut aquí amb mi i hauria dit a tothom que és...
La mare de la Pepa, molt bé.
I quan ve al teatre vol que tothom la saludi, vol que tothom la coneixi. I
està orgullosa de tu.
Sí, i la meva mare... no ho entenien gens, no els agradava, no acabava, però la meva mare va, hòstia, me va ajudar molt.
Amb què?
Me va ajudar molt primer amb el meu fill. Jo vaig tenir una criatura molt jove, amb 17 anys, i sort d'ella, perquè, ostres, vaig fer un intent de sortir-me'n sola i mira, me'n vaig anar a França amb el meu avi, i el meu avi em va posar els punts sobre les is.
I què et va dir?
Que què volia fer? Què volia fer? I que el que jo volia fer ho podia fer. I que mai fos culpa de... Jo volia fer teatre, però per culpa d'haver tingut un fill... No, 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 no va per aquí la cosa. tu vols fer i tens la sort de tenir un fill, perquè si no carregaràs la teva frustració sobre una...
Que bé, que et digués això.
I llavors vaig tornar amb el cacot d'alguna manera a casa i llavors van dir, bueno, molt bé, tu estudia teatre, que això ja no ho podem aturar, però amb el Iuri em van ajudar molt, 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 molt.
Ets una bona mare?
No ho crec, no ho crec, però ja no vull competir.
Segurament en Iuri no hi estaria d'acord.
No, però, clar, això suposo que ens passa a moltes dones. És que no hi ha un manual, i a més, jo... Jo crec que no ho he fet tan poc, tan malament, però quan m'explica coses que jo li feia fer o feia, o, i en comparació de dalt... Però en canvi li
què
ha anat...
Què li feies fer? Què li feies fer?
Home, no sé, per exemple, jo què sé, quan devia, no sé quants anys tenia, un exemple que ara em ve pel cap. Van anar a Amsterdam, una colla que devien tenir 16 anys, i van perdre l'avió. Van perdre l'avió. I tothom va trucar a casa com dient, enviem cèntim. I em truca, em diu, doncs busca la vida. Vull dir, aviam, pots fer alguna cosa baixa a França, amb el tostop i tal, no sé què, o cola't al metro, que et pillin, que et pilli la policia i et repatriaran. Però enviar-li pasta, no, tio?
No, espavila, xato, que t'has perdut l'avió.
Tu t'has plat amb un problema, doncs has de trobar la solució.
Però, esclar, aquí el vas fer ser gran.
I així, doncs així tot el rato. I el, bueno, doncs això és bastant espavilat.
Ja ho crec. ves quin remei.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Pepa Plana, el divan.
Tómate esta botella conmigo.
Xabela Vargas.
En el último trago nos vamos.
Aquest último trago.
Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras.
Com te la saps? Ens has escollit aquí peces de dones potents, eh? Cadascuna sí, d'una manera diferent. Aquesta de l'último trago de la Xabela Vargas, per què l'has triada?
M'agrada la Xabela Vargas, però m'agrada aquesta cançó. I és que la trobo tan desgraciada. És com... Jo vaig... aquesta cançó m'aporta a Madrid, que... Amb el primer espectacle, quan vam muntar companyia, que va de sortir a l'Institut del Teatre, vam muntar una companyia de teatre, no de pallassa ni res, era Pretèrit Perfecte. I vam fer temporada a Madrid, i era una Madrid de principis dels 90, molt, bueno, allò, molt. I em recordo molt d'aquestes, hòstia, dones tirant a grans.
Les veiem grans.
Sí, clar, que ara som naltros, però que com...
Com molt... dures, potents, sí, lluitadores...
No, però aquesta cosa d'emborratxar-te sola, d'aquesta, com dient, que no m'apassi mai. No, de dir...
com abatudes, vençudes. Una mica
d'alguna manera,
eh?
Dius, veus un senyor tirant a gran que és borratxo, és un borratxo, però per mi una dona em commou, una dona sola, borratxa, és com que té tots els perills.
Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.
Clar, ara si mirem la teva trajectòria, que abans ja he parlat d'Andorra, aquí, i els premis des del FAD, i Barcelona, la Sala Montaner, i aquí hi ha un altre premi amb Julieta al Festival de Cornellà del Llobregat, i després altres espectacles, Atzàrdia i l'Atzar, i que abans ja he dit abans el de Pe a Pa, i després el Pallassòdrom a Vilaseca, i Èxode, i una pila, i abans ja has parlat del Cirque du Soleil, i encara no havíem parlat de Mont-real, que és que em sembla que l'altra vegada que vas venir al divan fa molts anys te n'anaves, no? Llavors te n'hi anaves, no? I ara, sí, abans m'has esmentat també els Pallassos Sense Fronteres, que has estat a Jordània, Angola, Guatemala, Guinea, a molts altres llocs, i ara aquest premi del Ministeri, quin efecte et fa?
Ostres, és com molt estrany. És com... Em posa un lloc de dir... Bueno, aquesta cosa que tenim moltes dones, que ens ho, ja ho sé, ens ho hem de començar a fer mirar. Però el síndrome de l'impostora. I dius, hosti, s'ho mereix molta gent, el Premi Nacional, i jo me'l mereixo. I també hi ha un moment que dius, doncs sí.
Esclar que sí.
Què cony? Però... No ho sé, jo crec que és un premi que vol dir que ja vaig cap a gran. Vull dir que
no... No, el que vol dir és que hi ha una trajectòria, mantinguda.
I que em fa molt, molt goig, perquè trobo que estem en un moment molt perillós de les noves fornades d'artistes, de persones que volen, que estan tocats, perquè volen fer teatre, o volen fer dansa, o volen fer música, o volen escriure, que... Estem tallant les trajectòries. Volem el fenomen, la descoberta. L'eufòria, no? Allò dient, ara guanya. I l'any que ve?
I l'altre?
No, doncs no hi ha trajectòria. S'estan tallant les trajectòries. O sigui que des de les programacions de teatre, no, que els festivals i tal, sembla que només vulguin fer descobertes. No. Això és una carrera de fons. I com més passos portes, més hores de... Jo en dic hores de nas, no? Perquè porto el nas de pallassa. Més ne saps, més encerts hi ha hagut, més fracassos hi ha hagut. I que, ostres, les trajectòries és el que més costa, perquè tenir un encert, mira, pot ser...
Ah, pot ser una casualitat, fins i tot.
I ara hi ha menys oportunitats.
Hi ha menys oportunitats?
Moltes
menys. On n'hi ha menys?
Arreu. O sigui, jo conec el que conec, és les arts escèniques. Hi ha menys contractació, molta menys a nivell de municipis. O sigui, la programació ha caigut en picat.
Això és després de la Covid o ja abans?
Abans. Comença, abans. Però la Covid ha fet això,
aquest estrany,
que, sí. Hi ha molta producció, o sigui, perquè des de l'altre es vol que produeix. Òbviament, produeix un espectacle pot funcionar.
Anys, no?
Perquè anar produint, això beneficia les productores, però no a les companyies, perquè me faig trampa a mi mateixa. Si cada mig any he de produir una cosa, jo mateix... Però hi ha molta producció i molt poca capacitat d'absorbir. Per mi és poc ecològic produir tant.
Perquè val molt ecològic, clar.
Val molts diners.
No és sostenible.
No és sostenible. Llavors, fem productes que s'autodestrueixen. Vull dir que és una productora que agafa un director masculí i s'imposa, però vull dir que té... I que dura i s'autodestrueix. Però qui era aquesta companyia? No, companyia ja no. És com munten un kit... Clar, sóc nostàlgica, si tu vols, però és com una companyia vol dir un segell, una manera de pensar, sí. Una filosofia de vida. Per tant, tu vas a veure, anaves a veure aquesta companyia i sabies des de quin univers emetien. Cada vegada existim menys companyies o menys artistes amb trajectòria, i ara... això per mi... És trist, serà molt pobre.
Vas dir, quan et van donar el premi ara a final de l'any passat, no?, que vingui acompanyat de bolos, d'aquesta feina.
Sí.
I ara com ho tenim, tot això?
Clar, és com que jo sóc molt premiada. Hòstia, el prestigi...
Sí, tu m'ho has vist aquí.
No, i cada premi l'he acceptat des d'un lloc, perquè és molt xulo rebre premis, et pentinen l'ego però jo per mi el premi és que ara m'han trucat per anar a Helsinki o ara perquè, i és com que dient què passa que no tinc feina, però no és que vingui a arreglar, és veritat, és
i
que
ara?
Jo no tinc bolos, jo tinc molt poc, i ara estic amb una capacitat de treball que en sé bé, i llavors diu, no, tu no et queixis i tu tens un munt de... Clar, ens hem de queixar totes. Però no...
I ara no tens bolos contractats?
No, tinc molt pocs... Tenim molt pocs bolos.
A veure, ajuntaments!
No, tenim molt...
Despertin!
I això també és com que et castiga... Això m'ho va dir fa molts anys la Nola Rae, que és una pallassa, la degana de les pallasses que viu a Londres i tal, que et castiga l'edat. Te castiga l'edat perquè és que la Pepa Planer ja va venir. I la, ja ho ha dit tot, ja ho ha fet tot. I dius, però si ara és quan... No, ara
és quan en sé.
No, i que tinc una edat estupendíssima més... i una energia meravellosa, controlada, que la respiro, que no em vaig atabalada... I dius, ah, no, vull la... Però dius, que la Pepa Planer... Però és que vaig venir l'any 2007 o 2000... És com que jugo amb el meu nom i una de les il·lusions que em feia de muntar duo pallasses, la Blanca i l'Augusta, i després una altra que feia el trio, no, Blanca, Augusta i contra Augusta, i que jo mateixa vaig dient, no, si tinc ganes d'anar més enllà i explorar més enllà. I els espectacles que el públic es posa de peu de manera espontània... I no tinc bolos, no... Però em donen premis. Però... I quan jo vaig a... Clar, jo no puc anar a fer funció allà. A mi m'han de convidar, m'han de... I el públic ve. Per tant, què passa aquí?
Hi ha un desencaix.
Bueno, jo crec que hi haurà un delta baix i la revolució a mi ja m'agafa gran, però s'ha de fer. Aquesta gent que ara té, estan a l'Institut del Teatre o estudiant, ho volen fer, tio, s'ho hauran de currar molt i els hi hauran de dir totes aquestes quotes de poder, totes aquestes estructures que s'han muntat tan estupendes, que hi plantin enciams. Perquè no, si no et lloguen... La gent que vol fer teatre, i farà teatre a les places, farà teatre al menjador i farà teatre en un pàrquing. No cal que et lloguin, però l'estructura s'ha de trencar perquè és que no pot ser que la teva decisió vulgui dir que una ciutat de 50.000 habitants et veurà o no.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Avui ha vingut al divan la Pepa Plana, eh? M'ho apunto, em donen premis, però no tinc bolos.
Adivinar algo en lugar de saberlo todo siempre.
E incluso poder ser malos alguna vez. Ser salvajes.
Ara en alemany, en castellà la vam veure com El cielo sobre Berlín de Wim Wenders. Per què ens has triat aquests àngels que sobrevolen Berlín, llavors encara dividida per el mur?
Cielo sobre Berlín és una pel·li que m'acompanya, m'inspira. Peter Handke m'ha inspirat molt en poemes quan el desear todavía era útil. I hi ha moments de reflexió, a més passa en una part d'un circ, i aquesta sensació dels àngels, no? De com ho explica, no? Com aquest Cielo sobre Berlín i uns àngels que... Pensé que estàs molt atabalat o molt trist i que t'assosseguen. Jo tinc la sensació que tinc àngels, que...
Sí, que estan a prop teu?
Sí, que... No, bueno, jo no sóc mística ni religiosa ni res, però home... Dius, mira, ara ja ha baixat. I llavors el pensament flueix d'una altra manera, no com amb un motor que em matxaca o... I sé que hi ha àngels.
Sé que hi ha àngels. Pepa Plana. Fellini. Aquests clowns.
Stiamo aspettando Tristan Remy.
Aquesta mena de documental de ficció, per què t'agrada?
Bueno, és la història dels pallassos d'aquella època, que ja parlaven de la mort, no?, del circ, de la mort del pallasso, i que els clowns de Fellini és un enterrament d'un pallasso. És com dir, s'ha mort, no?, tot un efervescència, tot una... I mira, encara estem, encara hi som. I me'n recordo, estava a Canàries, amb un festival molt xulo, el Clombaret, i vaig tenir la sort, en aquell festival, en aquell moment hi havia el Carlo Colombaioni, que sobre la pel·lícula Els clowns de Fellini, els Colombaioni són els pallassos de Fellini. Vull dir que amb la Julieta Massin, els Colombaioni la van assessorar per fer de pallassa. I vaig veure la pel·lícula amb ell, amb un projector i tal. I ja era gran. I és que era mala persona, però era de morto, ja, ja, ja. I aquest altre també, morto. I anava veient a tothom de la pel·lícula i ell reia molt veient que tots els que surten allà ja eren morts.
Pepa Plana, avui al divan. Here they come. Això són Àngels Estranys, no?
Sí.
De Lori Anderson, aquesta peça també ens l'has triada. Per què?
A mi em costa molt, triar músiques. Això m'ho fot... Perquè sóc molt antiga. No escolto molta música. No em poso músiques normalment o amb coses concretes. I sempre vaig enrere. O sigui, i coses... I la Lori Anderson, hosti, és que a mi m'ha agradat molt, 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 sempre. I em costava baralles amb els pisos d'estudiants.
Que no la volien.
No agradava a ningú. Ah. I llavors havíem de pactar. Sí, era això. Strange angels singing just for me,
old story. I la Pepa Plana també ens ha triat avui un parell de llibres. Mira, n'agafem un fragment d'un que diu: fer versos és fer ben poca cosa quan s'han fet de jove. No s'hi hauria de tenir cap pressa. S'hauria de replegar significança i dolçor durant tota una vida i, si fos possible, una llarga vida. I llavors, ben bé al final, potser seríem capaços d'escriure 10 línies bones. Perquè els versos no són, com la gent es pensa, sentiments. S'entenen prou de jove. Són experiències.
Uah, el Rilke.
Ah, el Rilke, sí senyora, els quaderns
el
de...
El Reine Maria Rilke. És el llibre del capçal, del llit.
Tens el capçal, sí?
Sí, sí, el Rilke. Sí, era l'Institut del Teatre, al final de carrera van fer una obra sobre Rilke i no, jo no el coneixia. I des de llavors el Rilke té una capacitat d'abstracció dels pensaments que em fa, que em connecta. I dic, com? Jo admiro molt a la gent que sap escriure, molt, 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 molt. Aquesta capacitat de posar paraules a lo...
El que passa.
El que veu,
el que
sent. I triar-les, no? I estires. I el Rilke és una de les persones que que m'agrada molt.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Mildred ja té 4 o 5 anys i li acaben de regalar una gran nina de cera. Vestida de dalt a baix, vestit complet, sabates, mitjons, roba interior, joc complet, vestit amb farbalans, guants, blancs reixats, un barret de palla blanca agafat amb una cinta elàstica, un collaret de perles, un llibret de sants amb text de veritat per posar-se sota el braç quan va a passejar, ulls blaus de porcellana que s'obren i es tanquen. El sol encara no havia sortit del tot quan la Billy es va aixecar. Va baixar les altres. Es va baixar amb les altres. On érem, Pepa Plana? Els dies, quins bons dies són? No.
Això és un somni que encara no s'ha fet realitat. Fa moltíssims anys. És un regal per una actriu de la meva edat, vull dir, fer els bons dies o els bons dies del Beckett. I està escrit perquè ho faci una intèrpret de 50 anys. No, és impossible fer la Winnie si ets jove. No pots. No
has viscut prou.
No has viscut prou, no pots entendre. I llavors vaig dir, ara és el moment. I vaig dir, sempre es viu com un monòleg, i els bons dies no és un monòleg, és un diàleg. És un diàleg, només que el Willy no parla, però ella parla perquè hi ha el Willy, i per ella és molt important. Molt important, i ja està, que no es pot bellugar, però ell es pot bellugar, però no parla. I aquest, jo vaig dir, jo crec que la persona que jo li parlo ha de ser molt important, perquè el pobre que li toca fer de Willy, normalment la gent ni se'n recorda. No. Ell és el... Vull dir, el foco, i llavors ella... Sóc així, vaig a raig. Vaig dir, ja ho sé, és el Carles Santos.
El Carles Santos, penses en el Carles Santos.
I, clar, jo visc al Delta, i ell vivia a Vinaròs, i li vaig proposar...
I què et va dir?
M'abelleix.
M'abelleix.
Buah, llavors vam traduir, la Mercedes Abad ho va traduir, i venga, i toma, que es lleve. Home, però clar, jo no puc produir això. Vull dir que de... toc, toc, hola, bon dia, Teatre Nacional. Toc, toc, hola, bon dia, el Teatre Lliure. No va interessar.
I ara, per què no proves ara?
Perquè ja és mort.
Oh, esclar, ho hauries de fer no, amb algú altre.
No, però vaig dir... aquesta... no, no, bueno, vull dir que... o no ho devien veure... és que no ho sé, no ho sé. Però si jo agafadeta de la mà...
amb algú altre.
Amb algú que jo admirava tant.
Carla
tant,
Santos, aquí en aquest estudi, fa 40 anys, 40, ens entrevistar i tot d'una mitja conversa que feia aquestes coses surrealistes, se'n va anar de la conversa. I després va tornar. I era una cosa... sí. Però tenia aquesta... to genial!
És un ser únic, incontestable, lliure, gamberro, treballador, bo...
un geni.
I fàcil. O sigui, era fàcil ser amiga del carrer.
Era entranyable, era proper.
I un pic vaig anar a viure allà a baix, vull dir que era molt fàcil quedar... vull dir que el que passa que estava gran, i vaig dir, home, espavilem, doncs no vaig arribar a temps. I me n'arrepenteixo. Per què me n'arrepenteixo? Perquè, hòstia, en aquell moment, que és de la merda, no m'ho compra la idea, no me la... jo sí que la veig clara, la faig.
Busca-me.
I hauria treballat amb ell, i em vaig quedar amb les ganes. Però és veritat, es pot enfocar des d'un altre lloc.
D'una altra manera, amb una altra persona.
I pot ser d'una altra manera.
És clar que pot ser. Som als últims minuts. Pepa Plana, la nostra pallassa mundialment reconeguda, que diu me n'en premis, però no tinc bolos. Que sap que hi ha àngels. Què és el millor que has fet?
Penso que el Yuri.
Molt bé.
És molt tòpic. Ser tossuda. El millor que he fet és com que...
ser persistent.
I no tenir plan B. Jo crec que m'ha salvat no tenir plan B. Jo no tinc plan B. No puc fer una altra cosa. No tinc... quan ara, home, reinventa't, mira que em torni a dir reinventa't, li arrenco el cap.
Ah, això.
Perquè porto una vida intentant-me inventar. Perquè ara la pandèmia, reinventa't. No tinc plan B. Per tant, no podran amb mi, faré teatre, com sigui.
Tot és molt fàcil quan no tens por, ens ha dit ella, que sap que el pare va marxar amb el matalàs a l'esquena. Coses que ens has dit, eh? I si tinguessis una segona oportunitat a la vida, què canviaries?
Uf, jo no regrete rien.
Ah, està molt bé que no et retreguis res, ni a tu ni a ningú.
No sé, a vegades dius... ara, amb el Premi Nacional, apreta. I dius, no en sé. A vegades amb oportunitats que sembla, i sembla que no hagi sapigut aprofitar-me, no es penyen, però no me n'arrepenteixo, no em surt.
I què li diries a una persona que pensés que no s'ho val llevar-se demà?
Que és una decisió. Jo a vegades hi penso que si algun dia ja no em tinc més ganes de viure, que em deixin no viure. Vull dir que hi ha vegades que hi ha problemes que es poden resoldre. Segurament és fer companyia. Moltes vegades potser el que no vols acabar. Només vols que hi hagi una escletxa.
No estàs sola.
Però si... jo estic molt a favor de l'eutanàsia... quan ja no vols més que decideixis tu. Però clar, també entenc que hi ha moltes, en aquests moments hi ha moltes incerteses per coses provocades externes. Vull dir que ja està clar que quan s'inverteix clarament en cultura, en art, s'ha d'invertir menys en salut. Per tant, si hi hagués uns bons equipaments culturals on la gent socialitzés, anés a escoltar música, a pintar, a escriure, a llegir i trobar-se amb d'altres personetes humanes que expliquessin coses, s'haurien de prendre menys pastilles.
I seríem més feliços.
I hi hauria menys suïcidis i la gent potser no tindria ganes de marxar.
Pepa Plana, que s'ha quedat entre nosaltres.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
El so i el muntatge?
Ni le bien.
Blai Iniesta i Josep Lluís Santissó.
Rien de rien. No, je ne regrette rien.
Susana Ortega, la coordinació. M'agrada fer el divan perquè és escoltant que aprenc a viure. Sílvia Coppola us ha parlat, encantada. Gràcies, Pepa.
Ai, no, gràcies a tu.
Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.
Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola.
El divan amb Sílvia Coppola. El valor de la conversa.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.